TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa, en aquest cas, en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això, el jutge José Luis Calama ha reservat dos dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Una declaració a la qual, finalment, també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros. La compareixença està prevista per les 9 del matí i estaran pendents en aquest dimecres, dia 17 de juny, en què hi ha altres notícies destacades. Les avançam en titulars. Més de mig miler d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
Ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
I a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, la presidenta del govern, Marga Proens, anticipa que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar, dia 12 d'agost.
Diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
Els tècnics molt diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
Més per Mallorca reclama que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
I el Consell de Formentera encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures, en habitatge i en la regulació de l'estany d'Espeix.
Projectes que ja tenen data fixada, ho ha dit el president insular, Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera.
I de l'economia continua baixant el preu del barril de Brent.
Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a 78,75 dòlars. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe a l'economia global i les borses europees consoliden màxims. L'IBEX 35, l'índex de referència a Espanya, frega els 19.200 punts.
Del preu del combustible en parlarem a la segona hora de l'informatiu en Rafael Matas, que és el president de l'Associació de Benzineres de la Piment. I en els esports, Luis Carrión negocia amb el Mallorca i de Michelis ja és a Alemanya per tancar el seu fitxatge. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El relleu a la banqueta del Mallorca és un fet. Carrión podria tancar el seu acord amb el Mallorca les pròximes hores i Martín de Michelis ja és a Alemanya per convertir-se en el nou tècnic del Leipzig. Quant al Mundial, nit de golejadors, Messi ha fet 3 a Algèria, Mbappé 2 a Senegal i Haaland 2 a Iraq. Avui serà el torn de dos especialistes més, Cristiano Ronaldo i Harry Kane, en els partits de la jornada Portugal-Congo i Anglaterra-Croàcia.
I pel que fa al temps, continua pujant la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor i podrem arribar a sumar qualque grau més entre el ponent de Mallorca i també cap a les Pitiuses. No esperem una pujada tan accentuada com la que varen tenir ahir, però així tot encara sumarem qualque grau. La màxima avui girarà entre els 29 i els 35 graus. Més enllà d'això, tindrem un panorama molt tranquil, molt de sol a totes les illes, el vent bufarà molt fluix i tindrem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. A Mallorca, 19 graus a Artà, 20 a Consell i 22 a Santanyer. I a les Pitiuses, 20 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina.
Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. Compareixerà en qualitat d'investigat i serà el primer excap de l'executiu espanyol a fer-ho en democràcia. Se sospita que liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama té reservats 2 dies avui i demà per fer l'interrogatori. Finalment, un dels temes que es tractarà serà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina que s'han valorat en 1.300.000 euros.
Està previst que la declaració comenci a les 9 i Zapatero entrarà a peu per la porta principal de l'Audiència Nacional. Ha tingut gairebé un mes per preparar la seva defensa d'ençà que el 18 de maig el jutge li va comunicar que l'investigaven. En aquell moment, l'expresident va proclamar la seva innocència en un vídeo.
Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza i tota la convicció.
Des d'aquell moment no l'hem sentit ni sabem quins arguments emprarà per exercir aquest dret a la defensa. De fet, ell mateix va demanar ajornar la seva declaració, que estava prevista per fa unes setmanes. Va al·legar que el cas era molt complex i que havia de preparar-la. El principal beneficiari de la xarxa d'influències de Zapatero, segons els investigadors, hauria estat l'aerolínia Plus Ultra, que va cobrar una ajuda pública de 53 milions d'euros durant la pandèmia. També s'investiga si els beneficis de la suposada trama van arribar a ell mitjançant una xarxa d'empreses opaques. En destaca la consultora Anàlisis Relevante, que va pagar a Zapatero gairebé 500.000 d'euros i més de 200.000 a l'empresa de les seves filles.
Pendents d'aquesta declaració davant del jutge, ahir n'hi va haver una altra de destacada, en aquest cas en seu parlamentària. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, va negar al Senat estar implicada en el cas Leire Díez.
No he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
Ho va explicar a la Comissió d'Interior del Senat, on també va dir que mai es va reunir amb Díez a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames.
Sí que ha reconegut allò que ja havia transcendit, i és que des del seu nomenament al capdavant del cos s'havia reunit amb la coneguda com a llanternera del PSOE, el Manco en dues ocasions, diu, per fer un cafè. El Partit Popular posa en dubte les afirmacions de la directora de la Guàrdia Civil i demana, igual que fa el grup mixt, la dimissió de Mercedes González. Són Luis Javier Santamaría, del PP, i Paloma Gómez, senadora de Vox del grup mixt.
Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Koldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero.
Por la dignidad de la institución y por la salud de nuestra democracia, dejen trabajar a la Guardia Civil y le pido de nuevo que dimita.
En canvi, el PSOE lloa la tasca que fa com a directora de la Guàrdia Civil. El senador socialista José Manuel Franco diu que González no ha mentit.
Porque a usted se le ha preguntado, que yo sepa, si se ha reunido en la Dirección General de la Guardia Civil con Leire Díez. Y ha quedado perfectamente claro que en la Dirección de la Guardia Civil usted no se ha reunido ni una sola vez con la señora Leire Díez.
Mercedes González insisteix que ni ella ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, han mentit.
I el Congrés rebutja l'esmena de Junts i del Partit Popular per exigir un avançament electoral a la mesa, en què el PSOE i Sumar sumen majoria, al·lega que demanar una qüestió de confiança és una competència exclusiva del cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
Amb aquesta decisió queda anul·lada, per tant, la votació no vinculant en què els grups polítics havien de posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. El portavoz socialista, Patxi López, titlla de covard el moviment.
Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
L'esmena instava el president Sánchez a dissoldre les Corts i a convocar eleccions. És la portavoz popular, Esther Muñoz.
Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
També Pepa Millán, de Vox, té clara quina és la seva prioritat.
Echar al gobierno, sin más. Este gobierno tiene que dimitir.
Mentre que el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, qüestiona si realment paga la pena aguantar.
Aguantar panada es tontería. que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente.
Arribam a les 7 i 10 minuts. I clam de les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears per un conveni col·lectiu autonòmic. Més de mig miler de treballadores han pres al carrer a Palma i a Eivissa per uns sous dignes, menys càrrega de feina, davallada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
Molts exigeixen uns estudis, molts exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
La protesta va tenir lloc a Hora Baixa i va coincidir amb una vaga de 24 hores.
Una vaga secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% dels mestres, segons els sindicats. Seguiment que contrasta amb les dades ofertes per la Conselleria d'Educació. 3 de cada 10 educadores. El principal obstacle per avançar en les negociacions està en la negativa de les patronals a obrir un espai de negociació propi pel sector. Segons els sindicats de Comissions Obreres, UGT, l'Estei i la xarxa 03, són Pepa Ramis i Sandra Serra, representants de l'ensenyament de Comissions Obreres i l'Estei.
Les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
Un conveni autonòmic. Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 0-3, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen.
Les patronals, entre les quals Escola Catòlica, continuen prioritzant que qualsevol negociació s'ha de produir únicament dins una mesa de l'ensenyament concertat que no representa, diuen, la realitat del conjunt del sector 03. És la segona vegada que les treballadores surten al carrer. Ja ho feren fa tot just dues setmanes, dia 2 de juny, amb uns serveis mínims d'una educadora per cada tres aules, més la directora del centre. Moltes famílies fan costat a les demandes.
I doncs, en el nostre cas, Pau no ha anat avui a escoleta per també secundar aquesta vaga i donar, bueno, donar-li importància i donar suport a aquests docents que fan feina cada dia de 7 a 5 de l'hora baixa.
Claro, tengo un nene de 2 añitos y también bueno, no lo he llevado a la escoleta porque como maestra pues estamos luchando porque nos bajen las ratios, por ser pareja educativa, porque nos suban el sueldo.
Els sindicats amenacen de noves mobilitzacions al pròxim curs si segueix el bloqueig en la mesa de negociació.
Mentrestant, les patronals neguen que hagin bloquejat la negociació i asseguren que el problema és que els sindicats UGT, STEI i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. És el president de l'Associació d'Escoletes de la PIME, José Luis Picó.
Hi ha unes meses d'ensenyament concertat dins el Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
Les educadores de l'etapa 0-3 han estat també molt presents a la darrera sessió plenària al Parlament, tant fora en una protesta a les portes de la Cambra Autonòmica, on s'han aplegat un centenar de treballadores, com dins l'hemicicle en el debat polític entre el portaveu socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagarse un alquiler.
Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat a damunt la taula.
Precisament en la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, Marga Proens ha anticipat que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. La presidenta del govern diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir aquest fenomen natural. Marta Puyalto.
Proens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per fer front al repte que suposarà que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta Proens al portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta. I, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
La presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares. Si faré feina en su objetivo de ampliar la confianza de los ciudadanos por continuar en su cambio iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
El d'aquest dimarts és el darrer ple fins al setembre, ja que acaba el període de sessions. El Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu. Un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
Aquest govern se posa en modo vacaciones on? Aquest govern continuarà fent feina i jo els desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort que vostès no massifiquen.
En tornar al setembre començarà el compte enrere per les eleccions del maig.
I a Formentera, el Consell, encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i a la regulació de s'estany d'espeix. Projectes que ja tenen data fixada, ho ha dit el president insular Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera. La cita a la seguida, Regina Maians.
Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona. Sentim el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
Asfaltar la carretera de Cala Saona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el govern balear de 3 milions d'euros.
També s'intervindrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc. Es crearà un nou carrer que connectarà l'IES Marc Ferrer amb la biblioteca i també es finalitzarà l'avinguda Joan Castelló Guasch de Sant Ferran. Tot això durant aquest hivern. Aquest anunci ha generat incredulitat entre els membres de l'oposició. Sentim a la socialista Anna Juan i a la consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer.
És que és un govern d'anuncis i no de gestió.
El que ens dona a entendre que també les promeses que ha fet per a aquest nou any estaran sense complir per final d'aquesta legislatura.
Demanen centrar esforços a atacar la problemàtica de l'habitatge.
Apenas ha parlat del problema més greu que té Formentera, que és la falta d'accés a un habitatge.
Els problemes més greus, com són els problemes de l'habitatge, per exemple, continuen sense solució.
Fins a 120 nous habitatges, assegura el president Portes, que es podran crear amb la cessió i en tràmit de 3 terrenys.
120 habitatges que es podran construir en els pròxims anys.
S'estany d'Espeix és una altra de les assignatures pendents. La institució assegura que treballa per aprovar el reglament definitiu. Tot i això, dia 1 de juliol començarà ja el servei de barqueig.
I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes al president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
Una convocatòria extraordinària que arriba després de les reiterades peticions de dimissió i de cessament del polític de Vox que han reclamat els partits de l'oposició. A la sessió, que començarà a les 5 del capvespre, el secretari i la interventora general de la institució donaran compte de les conclusions que després se sotmetran a votació.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, s'ha acollit al dret a no declarar per presumptament haver insultat el Congrés del diputat de Vox, Jorge Campos. La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Palma contra la querella de Campos i espera que el tribunal es pronunciï al respecte. Ens ho explica Carme Moreno.
Balti Picornell ha dit que la piulada que va fer a través de la xarxa X contra Jorge Campos s'emmarca dins de la llibertat d'expressió i considera que no se'l pot condemnar per un delicte d'injúries a l'autoritat tal com proposa el diputat de Vox. L'investigat a més s'enfronta una multa de 30.000 euros per aquests fets. És Balti Picornell.
Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que és, que per jo és llibertat d'expressió. i igualment com record tot. Crec que de nou tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volem que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
L'advocat Josep Rossell Forces del col·lectiu Cassandra considera que la llibertat d'expressió és més àmplia quan es tracta d'un polític, com és el cas de Jorge Campos. És per això que considera que Balti Pi Cornell no pot ser condemnat per aquests fets.
S'acollirà a esperar què resol l'audiència sobre la possibilitat d'investigar algú que ha exercit la llibertat d'expressió. I recordem que, diguem-ne, la transcendència, quan és un càrrec públic, la jurisprudència diu que el ventall i la llibertat d'expressió és molt més ample que amb un ciutadà. Per tant, esperarem a veure què passa.
A les portes del jutjat, l'Assemblea Sobiranista ha convocat una concentració de suport a l'expresident del Parlament per Podem, que ha comptat amb la participació d'una desena de persones, entre elles l'escriptor Biel Mesquida i les regidores a l'Ajuntament de Palma, Neus Trujol, de MES, i Lucía Muñoz, de Podem.
I Francisca Cortés, més coneguda com la PACA, rebutja un acord amb la Fiscalia abans de la vista oral i s'enfronta a una petició de 5 anys de presó i a una multa de 5.400 euros.
La històrica matriarca de la droga de Son Banya torna al banc dels acusats. Ahir es va celebrar una vista prèvia del judici amb 45 acusats per narcotràfic, per al qual no hi ha data. La Fiscalia els acusa de presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal i en demana 239 anys de presó.
I l'aeroport d'Eivissa ja opera amb normalitat després que la detecció d'un dron desbaratàs l'operativa ahir a hora baixa durant 45 minuts. S'han hagut de desviar 4 vols.
Segons ha informat Aena, a banda d'alguns retards, només s'han hagut de desviar aquests 4 avions en concret. 2 d'ells han aterrat a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal s'han hagut de tornar al seu destí. Entre els vols afectats, un que havia de partir de Barcelona al migdia i que ha patit un retard de 20 minuts, i així ho han viscut els passatgers.
Y estábamos todos ahí bien preparados para partir y de repente el avión para los motores, el piloto nos dice que había un dron aquí en Ibiza i que estava a l'aeroport cerrado.
I els 48 afectats per l'incendi de Calvià no podran tornar a casa seva en el Manco un mes. Els reallotjats pels serveis socials han pogut recollir les seves pertinences a l'espera dels resultats del peritatge de l'edifici sinistrat.
El president de l'Associació de Veïnats, Shane Levy, agraeix la feina del consistori, dels cossos i forces de seguretat, bombers i també la solidaritat d'empresaris i veïns de la zona.
Nosotros deseamos que podamos entrar a vivir y empezar a tener una vida normal dentro de lo que cabe lo antes posible, pero ya nos han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad y el agua, el equipo de limpieza que en teoría nos lo mandan de Murcia especializado en estos temas, han dicho que de aquí a un mes mínimo vamos a tener que esperar para poder acceder tranquilamente al edificio.
I a Es Mercadal, a Menorca, l'Ajuntament estudia com pot respondre al desallotjament massiu d'un complex d'apartament de ses Canaletes, on viuen irregularment un centenar de persones que han començat a rebre notificacions judicials perquè abandonin l'immoble. Demà dijous, el consistori es reunirà amb els afectats. Exel Camarasa.
El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament i alguns dels veïnats han contactat ja amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la passa. I viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint i, segons explica el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre-los fora. No tenen cap cobertura legal per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara doncs, els demanen el pis per revitar-lo. Doncs no és el mateix.
Dijous tenen prevista una reunió amb el consistori, tot i que el batle ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això depèn d'altres administracions superiors. El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
7 i 24 minuts. Aquest dimecres continua la vaga de metges contra l'Estatut Marc. Avui serà el tercer dia d'una nova tongada que de moment ha provocat la suspensió de 133 intervencions quirúrgiques i de més de 3.800 consultes i proves diagnòstiques en dues jornades.
Segons el Sindicat Mèdic de les Balears, el seguiment de la vaga aquest dimarts ha estat del 70% a les consultes externes hospitalàries i el 40% a l'atenció primària. El servei d'anestèsia continua sent el més afectat.
També avui els treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma comencen una vaga indefinida. Fa 3 setmanes que aquests empleats de l'empresa Delta, que és la concessionària del servei, fan aturades parcials per mirar de millorar les seves condicions laborals.
Ahir hi havia una darrera reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, el TAMIC, que va quedar sense acord. A partir d'avui, la vaga passarà a cobrir les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Tot per aconseguir la seva principal reclamació, que és que l'empresa deixi d'oferir contractes amb jornades curtes per després anar oferint hores addicionals amb menys d'un dia d'antelació. Ho explica Jairo Aranda, president del comitè d'empresa d'Adelte.
350 trabajadores. Estamos pidiendo que consolide jornadas. Este personal lleva más de 2 años al 75% y simplemente que se le consolide esa jornada. No estamos pidiendo más, incluso le estamos dando flexibilidad de horas que se dan un momento para otro o de hoy para mañana. No podemos permitir que el personal esté pendiente del teléfono para mañana a ver si me dan trabajo. Adelante quiere esclavos.
També adverteix que als usuaris se'ls està donant un mal servei i que si la situació continua així, el comitè no només denunciarà a Delta, sinó també a totes les empreses que estiguin fent les seves funcions sense que els pertoqui.
També hi ha conflicte laboral en el si de la Seguretat Social. Els treballadors es concentraran a les 11 d'avui matí a la seu de l'organisme estatal a Palma com a protesta per l'incompliment dels acords per millorar les condicions de feina pactades l'any 2023. Entre d'altres, reclamen els esforços de personal promesos, teletreball, jornada de 35 hores, mobilitat i carrera professional.
Els sindicats convocants, que són CESIF, UGT, Comissions Obreres i CIC, avisen que les mobilitzacions es mantindran fins que es compleixin els acords. Precisament el CESIF denuncia que la plantilla de la Seguretat Social està envellida, que és insuficient i que les condicions laborals estan deteriorades, cosa que afecta, diuen, el servei al ciutadà.
I són ara les 7 i 27 minuts. Fem un cop d'ull al que destaca la premsa, començant per l'editada aquí a les Balears, que avui va plenar de decisions polítiques.
És així, tot i que trobem poques coincidències a les portades. Això sí, última hora obre el diari amb una fotografia d'Alejandro Sanz, que toca demà a Son Moix, en parlarem en temps de cultura, i que ja es troba a les Illes, fent voltes per Cabrera en concret. Segons mostra la foto en exclusiva, dèiem aquest concert que es produirà avui i que ahir, evidentment, els diaris van d'un dia per l'altre, ja feia voltes per Cabrera. El titular, però, ja explica que Llorenç Galmés, i parlant ja de política, convoca d'urgència una comissió pel cas Bestart, mantent aquest serial de portades última hora que ha fet d'aquest tema. Diari de Mallorca, en canvi, en lletres, diu que el govern perdona el 60% de la multa del lloguer turístic a tots aquells d'un pis il·legal sempre que entri el programa Lloguer Segur. Però pel que fa a la imatge, prefereix la fotografia de Balti Picornell. És la seva entrada als jutjats, amb molta gent donant-li suport, entre d'altres el Premi d'Honor de Lletres Catalanes, Vial Mesquida. També dels digitals, ara Balears en concret, es demana que val l'honor de Jorge Campos, el denunciant de Balti Picornell, explica els 15 anys de querelles que du interposant el diputat de Vox, i OK Balears, per la seva banda, explica que han robat una imatge d'una Mare de Déu a Costitx. El Mallorca Diario, per la seva banda més polític, diu que Proens adverteix de restriccions a la mobilitat per l'eclipsi solar del mes d'agost. El Menorca torna a l'habitatge i diu que els propietaris ofereixen al Consell pisos nous a 360.000 euros de mitjana, mentre que si anem a les Pitiuses, el periòdico obre amb el dron que va paralitzar l'aeroport durant mitja hora, en parlàvem fa just una estona, i el diari diu que el Consell de Formentera està superat per la crisi migratòria.
En canvi, la premsa estatal segueix marcada per la justícia.
És així, el País avui obre a les totes a la directora de la Guàrdia Civil, que va ser al Senat i que diu que mai ha participat a una trama contra l'UCO. És el gran tema a la primera, amb una fotografia d'ella, encara de preocupació, que contrasta amb la que troba amb El Mundo, que tria una altra d'ella col·locant-se el pentinat en aquest cas i diu que va ocultar missatges de l'Eire Díaz. També en titular treu en gros que Zapatero es desvincula de la trama offshore del seu pagador, un tema aquest del seu pagador que precisament el diari El Mundo ha anat seguint i ha anat traient diversos titulars a les seves portades durant bastantes setmanes. L'ABC, per la seva banda, pràcticament igual pel que fa a la distribució de temes, però en aquest cas més contundent. Diu que Zapatero va dir mentides en 6 ocasions quan va declarar davant les Corts, i de la directora de la Manemereta el que diu és que amb l'Eire Díaz només va prendre el te. La Vanguardia, per la seva banda, treu aquests dos temes en una mena de requadre que fa com una segona portada i diu que el PSOE està pendent de tot això, especialment de les declaracions de Zapatero. En gros, en aquest cas, prefereix treure, i en fotografia inclosa, que el G7 pressiona Rússia perquè acabi en la guerra amb Ucraïna.
I són ara les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra.
Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això el jutge, José Luis Calama, ha reservat 2 dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Una declaració en la qual finalment també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros.
I més de 500.000 d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
Mos exigeixen uns estudis, mos exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
I a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, la presidenta del govern, Marga Proens, anticipa que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
Diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
Més per Mallorca demana que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
I el Consell de Formentera encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i en la regulació de l'estany d'espeix.
Projectes que, segons ha dit el president insular, Òscar Portes, el debat de l'estat de Formentera ja tenen data fixada. Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona.
Asfaltar la carretera de Cala Saona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el govern balear de 3 milions d'euros.
També ha anunciat que s'intervendrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc.
I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestar.
S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència i està previst que es coneguin les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
I de l'economia, continua baixant el preu del barril de Brent des de l'anunci de l'acord del final de la guerra al Pròxim Orient.
Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga a $78. Però es trasllada aquesta davallada del barril als monòlits de les benzineres. Molts de clients troben que no, i d'aquí uns minuts connectarem en directe amb una estació de servei i més tard en parlarem també amb Rafael Mates de l'Associació de Benzineres de la Pimen.
I ha mort Jimmy Torres, històric baixista de música nostra i referent de l'escena musical mallorquina.
Deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local. El grup l'ha acomiadat amb un emotiu missatge. Gràcies per aquests anys de bona música compartida. El teu record sempre romandrà entre nosaltres.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè ha hagut a primera hora d'avui matí un accident a prop de Santa Maria i està provocant alguns problemes amb la circulació. Juanan Planas, bon dia. Quina és la situació?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident entre dues motocicletes a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria de Sentit Palma, on trobaran el carril desocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent del punt i retencions que, juntament a les habituals d'aquestes hores, arriben pel moment fins a l'altura de Vinxalem. També feia retencions a la mateixa autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Son Castelló i a l'incorporació cap a la Vicentura. Ja l'he vist, cintura de les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotel de Sentit Andratx. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment, molt bon dia.
I tanquem aquest repàs dels titulars amb el temps. De nou, avui esperam un dia amb les temperatures elevades. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, avui en 79, una jornada marcada per la calor i fins i tot amb un petit augment respecte d'ahir en la màxima, sobretot entre el ponent de Mallorca i també a les Pitiuses. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. I més enllà d'això, serà una jornada amb molt poc canvis respecte d'ahir, predominarà la calma, molt de sol a totes les illes, el vent en conjunt bufarà molt fluix i de component variable, i això ens permetrà també tenir unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Montuïri, 22 a Capdepera i 24 a Andratx. A les Pitiuses, 21 graus a Sant Carles i 23 a Sant Francesc. I a Menorca, 20 graus a Alaior i 21 a Calen Blanes.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetem la informació dels esports. Vos parlem de Luis Carrión, que és candidat a ser nou entrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El tècnic català negocia amb el club mallorquinista des de fa uns dies, segon ha pogut saber IB3. Luis Carrión, que es troba actualment sense equip, ha dirigit de 7 partits a primera divisió entre les Palmes i l'Oviedo i no ha guanyat cap. Fa 3 temporades a segona va classificar el conjunt asturià per al play-off d'ascens. Pel que fa a les sortides, queda poc perquè la de Benat Murici pel Fenerbahçe es faci oficial i el lateral Pablo Maffeo viatjarà avui matí rumb a Atenes per firmar per l'Olympiacos grec. Qui també és a la rampa de sortida és Martín de Michelis. S'espera que durant aquesta setmana hi hagi novetats respecte a la seva marxa al Leipzig de la Bundesliga. De fet, l'entrenador argentí és a Alemanya per accelerar el procés. La selecció espanyola comença a preparar el partit següent de la fase de grups del Mundial després del seu decebedor debut contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista al segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit.
El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
Recordem que el grup H, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als altres grups, ahir França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, i aquesta matinada Iraq 1, Noruega 4, Argentina 3, Algèria 0, amb els tres gols de Messi, i s'està jugant el partit Àustria-Jordània, de moment amb empat a 1 al marcador. Per avui, a les 7 de l'hora baixa, Portugal, República Democràtica del Congo, i a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia. I a la primera federació, el nou director esportiu de l'Ode Eivissa, Michel Sanz, va ser presentat ahir i va ser molt contundent en la planificació de la plantilla. El sentim.
La idea del club és no renovar a ningú futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
I avui matí serà el torn de la presentació del nou entrenador, Raúl Llona, que arriba procedent de la Cultural Leonesa. Precisament el club Llones, també de la primera ref, està molt a prop de fitxar el porter manacorí Miquel Parera. I a la segona federació hi ha molt de moviments. L'Atlètic Balears ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Nofre Riera, que arriba procedent del Poblense i tornarà a coincidir amb el tècnic Òscar Troia. I el Poblense ha renovat el jugador Luis Montiel i també ha anunciat que Gori no continuarà al club. D'altra banda, el Balears femení de la segona federació ha fitxat la defensa catalana Elena Vives. I a la tercera federació, Penya Esportiva Sant Jordi i Arenal comencen a pensar en el debut a la categoria, a la qual han aconseguit ascendir aquest passat cap de setmana. D'una banda, Alfonso Rojo, president de la Penya Esportiva Sant Jordi, té com a objectiu donar continuïtat als jugadors que han aconseguit l'ascens.
Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verde y negra. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant el 0-2 en contra del partit d'anada al Sant Jordi. Andrés Troya, el fins ara entrenador de l'Arenal, cercarà el mateix objectiu amb el Felanitx la pròxima temporada.
Nuestro proyecto de intentar devolver al Felanitx a tercera federación. Me imagino que será algo parecido a lo que estos dos años ha pasado en el Arenal, que el primer año con el equipo recién descendido pues toca empezar de cero, renovación de muchos jugadores de la plantilla, construir un buen bloque para ver si al siguiente año se puede conseguir el ascenso.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal comença a preparar la temporada que ve. El conjunt mallorquí ha oficialitzat la sortida de Lin, que se suma a la ja coneguda baixa de Mario Rivillos. El Palma farà avui matí la roda de premsa de comiat d'ambdós jugadors i, a més, el president José Tirado i l'entrenador Antonio Vadillo valoraran la temporada 2025-2026. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial la sortida de Spencer Littleson. El jugador estadounidenc ha estat una de les estrelles de l'equip menorquí aquesta temporada. I un darrer punt perquè Tomeu Rigo deixa el bàsquet. Ahir, així ho ha anunciat el jugador mallorquí, que va passar pel Sevilla, el Bilbao i l'Obradoiro. Després de rompre's els lligaments del genoll, quatre vegades el seu cos ha dit basta. L'escoltam en declaracions a IB3 Televisió.
Els metges també me van recomanar que no podia seguir. Encara així, jo vaig intentar recuperar i he intentat recuperar de la millor manera possible, però no not que el genoll estigui en perfectes condicions com per poder tornar a jugar a nivell que per guanyar la vida, no? Jugant de bàsquet.
I en bàsquet i la veu de Tomeu Rigó, tancam la informació esportiva.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42 minuts. Vols parlar, mare, del preu del barril de Brent, que ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i s'apaga ara a $78.75. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i en les borses europees que consoliden màxims. A tall d'exemple, l'IBEX 35, que és l'índex borsari de referència a Espanya, frega els 19.200 punts. La borsa italiana és la que més ha crescut al vell continent i supera els 52.000 punts, assolint així el seu màxim històric. Un abaratiment, el del petroli, que ve motivat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
L'Iran, per cert, denuncia que en les darreres 48 hores Israel ha violat la treva en el Líban en fins a 84 ocasions i amenaça en respondre a les ofensives de manera contundent. Els bombardejos, per cert, posen en perill l'acord. Per això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to... Li demana que sigui més responsable amb les accions al Líban i insisteix en que no està satisfet amb la manera d'actuar d'Israel. Així mateix, durant la jornada de dimarts, l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha parlat sobre el contingut i condicions de l'entesa anunciada dilluns. Assegura que la República Islàmica mai tindrà armes nuclears. En declaracions a la cimera del G7, que se celebra a la ciutat francesa d'Evian, ha fet aquesta advertència al règim dels ayatollahs. The one thing that's happening that's... Diu que si incompleixen el tractat, les conseqüències seran increïbles.
I precisament en el marc de la cimera del G7 i lligat també al preu del combustible, els líders internacionals que hi participen han acordat enfortir les sancions al petroli i al gas rus. Una de les intencions és empenyar Rússia a negociar la pau a la guerra d'Ucraïna. Bé, doncs, ara després, per saber perquè la baixada del barril de Brent del seu preu es noti també el preu del combustible, un preu, però, que ha anat baixant lleugerament els darrers 10 dies. Mentre la benzina 95 se situa de mitjana en 1,578 euros al dia, a les de 1,6 a una de les estacions de servei de Palma al carrer d'Aragó de Ciutat Ià. Neus Pericàs, Neus, bon dia. Han notat els usuaris la baixada del preu del combustible?
Bon dia. De moment han pogut parlar amb alguns usuaris i la davallada, diuen, no l'han notada massa. Escoltant, per exemple, aquest taxista que diu que realment la baixada de preus no ha estat tan gran.
No mucho, no es un par de euros, tampoco no hay mucha diferencia, porque son, me parece que son 10 céntimos por ahí, menos de 10 céntimos, sí. No mucho, no mucho.
És el cas també d'aquest conductor que diu que es pot arribar a gastar fins a 300 euros en benzina al mes.
No se ha notado la diferencia para nada. Bueno, al mes yo por semana gasto casi como 75 euros y al mes sería casi como cerca de 300 euros.
I un altre home ens ha comentat també que no se'n refia d'aquesta davallada. L'ha descrita com a trampa i no confia en que el preu no torni a pujar.
Está igual, porque es la trampa de subir, luego bajar y está todo igual.
Per tant, de moment, tot i que aquesta davallada de preus just que acaba de començar fa poc que és, no es nota a la butxaca dels conductors. Estarem, però, pendents de com va aquesta davallada a mesura que passin els dies.
Gràcies, Neus. Són ara les 7 i gairebé 46. Repassem altres qüestions de l'actualitat. El jutge ha ordenat detenir l'actriu Elisa Moilà després que dilluns no es presentés als jutjats a declarar per la denúncia per calúmnies que li interposa l'exportaveu de Sumari, Íñigo Errejón.
És la tercera vegada que Moilà està citada i no hi acudeix. En l'interlocutòria, el jutge manté que l'actriu ha demostrat una clara i inequívoca voluntat d'evitar l'acció de la justícia. En ser localitzada, haurà de ser posada a disposició del jutjat per prendre-li declaració.
I el Consell de Ministres ha aprovat el Pla Treball Digne 2026. És un full de ruta de polítiques d'ocupació amb accions específiques per a col·lectius vulnerables, com ara la població gitana, els joves, la gent gran i els treballadors desocupats de llarga durada.
El pla inclou 92 serveis orientats a millorar la feina, reforçar la formació i facilitar la inserció laboral d'aquests col·lectius. També inclou mesures per reduir les desigualtats. L'import del programa és de 618 milions d'euros.
I ha estat detengut un home a València per matar el logopeda del seu fill en sospita que estava abusant de l'infant.
Els fets varen passar dilluns hora baixa a Burjassot, quan el presumpte homicida es va presentar a una comissaria per explicar el que havia passat. Segons ha explicat l'agressor, quan va entrar a la consulta va trobar el nin de 2 anys sense calçons ni bolquers i va atacar la víctima amb un ganivet.
I ja ha rebut l'alta el darrer pacient contagiat per l'antivirus que continuava ingressat a l'Hospital Gómez Ull a Madrid.
Estava hospitalitzat des del passat 10 de maig quan també varen ser ingressades 13 persones més que anaven a bord del creuer afectat.
I de l'exterior, la República Democràtica del Congo eleva a més de 830 els casos d'èbola confirmats.
Des de l'esclat del brot fa un mes, també s'han registrat prop de 200 morts per aquest virus. El Ministeri de Salut del país situa la letalitat en gairebé un 24% i recorda que la vigilància i la detecció de símptomes són claus.
I acabam al Brasil, el Tribunal Suprem ha condemnat a 4 anys i a 2 mesos de presó a l'exdiputat Eduardo Bolsonaro.
El fill de Jair Bolsonaro, que va ser president del país, ha estat condemnat per coaccions a la justícia en el marc del procés contra el seu pare per l'intent de cop d'estat. Els magistrats consideren que l'exdiputat, des dels Estats Units, va coaccionar els jutges i va orquestrar sancions contra el país, contra el Brasil, per entorpir la causa contra son pare.
Passen 48 minuts a les 7 del matí.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes Llumajor ha desplegat un dispositiu d'una trentena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que ja hi fan feina de manera habitual.
Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu i de viatges d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que ja habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats d'aquest municipi. A més, el dispositiu incorpora també una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, també reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir que es consumeixi alcohol, sobretot entre els menors. També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a final del mes de juny. L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre, evitar el consum massiu d'alcohol a l'arena durant les setmanes de major afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.700 estudiants entre el dia 7 i el dia 21 de juny. Sergi Torrendell és el cap de la policia local de Llucmajor.
No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho en garantia i en seguretat.
Tot i que les xifres actuals estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans, la qualitat de vida del veïnat de Serenal també, així ho ha destacat la batllessa de Llucmajor, Xiscla Escolàs.
Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
I tot això coincideix amb l'inici de la temporada de viatges d'estudis a Mallorca. Aquest mes de juny es preveu l'arribada de prop de 12.000 estudiants procedents de la península, sobretot. Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma continuen sent les destinacions preferides per aquests joves gràcies a la seva oferta hotelera i també d'oci, tot i que les xifres actuals representen manco de la meitat del que registraven a l'illa fa ara 20 anys.
I continuem ara parlant de la companyia aèria Norwegian, que ha arribat a un acord per adquirir el tour operador NLTG.
Es tracta d'una de les empreses comercialitzadores de paquets vacacionals més importants pel turisme escandinau a les Balears. D'aquesta manera, i si els reguladors autoritzen l'adquisició, neix un nou gegant que unirà el transport amb l'organització de paquets turístics.
I el dispositiu policial que s'utilitzarà a les festes de Sant Joan de Ciutadella es vol exportar altres festes de Mallorca, com la Patrona de Pollença o el Firó de Solla. Un treball multidisciplinari que forma a gent d'altres coses està preparats en grans aglomeracions. Blai Barber.
Na Cristina Marquès és policia local des de fa 27 anys, ho és al poble de Sant Lluís, però també forma part del dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella. L'escoltam.
La verdad es que, bueno, me enorgullece ver que cada vez hay más mujeres y somos más presentes en el cuerpo de la policía local. Y en la calle, bueno, tú puedes encontrar gente que habla más al compañero que a ti, però, bueno, de cada vez menos.
El dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella està pensat per grans concentracions humanes. Ja fa anys que es va consolidar amb aquesta metodologia i enguany la policia local de Ciutadella ha fet una formació a policies locals de Mallorca per importar el mètode Ciutadella a altres festes mallorquines com la Patrona de Pollença, el Firó de Solla o les festes de Calvià. Escoltem a Miquel Moll, oficial del Cap d'Intervenció i Formació.
El dispositiu que feim nosaltres aquí a Ciutadella ha calat bastant i ens han demanat que anéssim a Mallorca a mostrar els comandaments d'allà de Mallorca com fem feina.
El món policial també atreu noves generacions com els que fan ara el curs bàsic de capacitació. Escoltam un d'aquests alumnes.
He estat dins Creu Roja i és una cosa que sempre he tingut aquella cosa de que quan t'ajudes la gent tens una satisfacció i, bueno, tinc familiars que estan dins i bueno, ha estat ara de darrera hora aquests anys que m'ha llamat l'atenció.
Treballen conjuntament per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan.
Un centenar de persones han participat en una reunió informativa, Petra, per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Son Brau a Manacor.
Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar aquesta explotació, com ara males olors o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïns mantenen que lluiten votaran en contra.
Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fas és tòxica.
Petra se troba 5 km, 820 metres, i això comporta una afectació sobretot per lo que fa en els aquífers.
Ha fet un parell de nuclis, Manacor principalment, però Petra aquí on està ubicat també, depenent dels vents, les olors i tot això poden afectar.
Una reunió a la qual també hi ha assistit el balde de Petra Salvador Femenies.
Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en Sort de Vian i a xerrat en Sort Balde de Manacor.
La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, on desenes de veïnats varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
I el GOP i l'Aliança per l'Aigua denuncien que el govern obre la porta a noves urbanitzacions sense tenir en compte si hi haurà prou aigua. Asseguren que la llei Òmnibus, aprovada amb el suport del Partit Popular i de Vox, agreuja la crisi hídrica a les Balears en un context de sequera en el qual gairebé 6 de cada 10 aqüífers subterranis de l'arxipèlag estan sobreexplotats, contaminats o salinitzats.
Aquestes darreres modificacions normatives permeten als ajuntaments aprovar o desenvolupar un plantejament urbanístic sense sol·licitar l'informe previ a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern. La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, i el director de l'Aliança per l'Aigua, Joan Calvo, han alertat que el creixement urbanístic provoca una pressió més elevada sobre els aqüífers, fet que causa una situació generalitzada de sobreexplotació i contaminació de les aigües subterrànies.
Duim 3 lleis que van en una direcció clarament de llevar límits hídrics, en aquest cas, i de permetre més urbanització en rústic i en urbà.
No té cap sentit créixer un municipi quan no té garantit la suficiència hídrica.
Les entitats també subratllen que els usos urbans i residencials en sòl rústic són els consumidors d'aigua més grans a les illes, molt per sobre dels agraris i industrials.
Manquen 5 minuts per arribar a les 8. Anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una de su sonrisa, tiene un corazón y yo.
I començam amb un nom, el d'Alejandro Sanz, i és que torna per tercer any consecutiu al Mallorca Concert Series i ho fa amb aquest nom, el d'Alejandro Sanz, com a primer gran nom de tots. Serà avui dimecres a partir de les 10 de la nit a l'Estadi Municipal de Son Moix. És un concert que organitza Trull i Hay Ganas de Concierto.
Alejandro Sanz fa més de 3 dècades que posa banda sonora a amors, a comiats, a retrobaments, convertint les emocions quotidianes en cançons que han atravessat moltes generacions ja. Ara torna a Mallorca en la gira I ara què? Un títol que sembla una pregunta oberta, però que realment damunt l'escenari es converteix en la resposta en aquesta pregunta. Continua cantant, continua reinventant-se, emocionant a la gent, i enguany, i això que costa, va decidir que no podia passar per al Mallorca a la seva gira. No a totes ha passat per aquesta illa. I va confiar en la família Trull, en qui fa anys que fan feina, ho explicava precisament el gerent d'aquesta empresa, Miqui Jaume.
Ha quadrat, per sort, des de Trull van tenir aquesta relació amb l'Estadi Mallorca Son Moix, una relació molt, molt sana, molt guapa, que va sorgir ja l'any passat i varen fer uns concertassos aquí, i és una relació molt guapa de cara a futur, i per sort no s'està donant un punt de que artistes que estan enfocant de cara a estadis un mínim, no? Per tant, Alejandro no s'ho va pensar, va dir quiero venir al estadio, quiero otra vez Trull, como he hecho siempre, y encima me ofrece donde quiero ir, no? que es al estadio en Mallorca.
El concert combinarà gran clàssic del seu repertori amb noves cançons d'una etapa marcada per col·laboracions amb artistes com Grupo Frontera, Karin León, Shakira, amb qui ja va triomfar anteriorment i ara ho fa amb Besame, o amb el mallorquí Rels B.
Más amigos yo pedí pa' este año nuevo. Cada día tengo menos, pierdo más.
Després d'un inici de gira multitudinari que va començar a Mèxic, el músic madrileny arriba a Palma amb un espectacle que repassa tota una trajectòria que confirma que la seva veu continua sent una de les més reconeixibles i estimades, segurament, de la música feta en castellà.
És un concert que serà multitudinari, per això, Toni, per afavorir l'arribada dels fans d'Alejandro Sanz, l'EMT ha reforçat el servei de bus.
És així, sobretot la línia 8, que és la que va del carrer del Sindicat a Son Moix amb les aturades que toquen. Comptarà, a més, amb més freqüències a les hores prèvies al concert concert i en acabar l'actuació, els busos d'aquesta línia i la L33 es podran agafar a la porta de l'estadi al Camí dels Reis. Hey, sa jota de sa
voltada, dia que la vall... I ha mort Jimmy Torres, històric baixista de Música Nostra i referent de l'escena musical mallorquina. Jaume Armengol Torres, conegut com Jimmy, va néixer l'1 de novembre, dia 1 de novembre del 1961, i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
De fet, Música Nostra l'ha acomiadat en un emotiu missatge a les xarxes que deia: gràcies per aquests anys de bona música compartida, el teu record sempre romandrà entre nosaltres. Descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva carrera també va tocar amb bandes com Centauro, com Juanito Perché i Los Colgaos, allà per als anys, els darrers 80 i primers 90. Es va incorporar després a Suzy Q per substituir temporalment el baixista Luis Vegas, i més endavant va participar també en la gravació del mític disc Que difícil és ser feliç, d'aquesta banda, editat el 93. Músic discret, però amb molt apreciat a dins del món de la música, Jimmy Torres deixa una empremta profunda per la música popular i el rock fet a Mallorca, un llegat que perdurarà en les nombroses gravacions i actuacions de què va formar part.
Amb la música de Música Nostra arribarem a les 8.
Tres Ràdio. Informatiu.